Tenim nosaltres ara la diputada nacional, Marisa Saavedra, diputada per Unides Podem de la província de Castelló. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per fi, la llei de la vivienda, no?
Sí, estem molt, molt contents i contentes. Parlem de la primera llei de vivienda en la democràcia, bueno, en tota la història, així en el nostre país. És una llei que venia ja en l'acord de govern. Jo crec que tot el món sap que ha sigut llargament demandada, només per, no només per els moviments socials, per la PA, la gent que defensa el dret a l'habitatge, sinó bueno, la nostra força política ha estat molt insistent en aquest tema, ha fet moltes propostes, ha negociat molt en el Partit Socialista, en el PSOE, i bueno, la part del PSOE pues, estava bloquejant-la i bueno, estem arribant quasi al final de legislatura i podem dir que finalment s'ha aprovat al Consell de Ministres, tenim que tramitar-la al Congrés i bueno, és una llei importantíssima perquè pensem que fa molts anys d'això que estava pendent efectivament i molts com diríem, moltes cridades d'atenció des d'organismes europeus i internacionals a Espanya perquè la qüestió de l'habitatge aquí n'hi ha una emergència habitacional. És un problema greu.
Si vol, la desgranem un poc el que s'ha aconseguit i on s'han encallat. Per exemple, coses que vostè voldria destacar o eixos punts importants de la llei de la vivienda.
Sí, bueno, diria tres punts. Un que té que veure en el tema dels desnonaments, no? Que n'hi haurà més protecció de la ciutadania, de la gent vulnerable, no? De la gent que en un moment donat no pot pagar el lloguer, en el sentit de buscar alternativa habitacional que no se puga fer, com estava denunciant els organismes europeus, que en Espanya és l'únic país quasi d'Europa, en fi, dels únics, on resulta que tenim que gent que se desdona gent en tres fills i es deixa a la porta al carrer. Això no significa, vull aclarar-lo perquè molta gent me pregunta, no significa que el llogater tinga que tindre'ls a casa, que no es puga enviar. Significa que l'administració pública ha de donar una alternativa a aquestes persones. Significa això. Vale, entonces, té que veure en este tema, disculpa.
En aquest moment en el que no paguen el lloguer, el que se posa en coneixement de l'administració, és dir, i busquen una alternativa per a aquestes persones, no vol dir que no se puguen desallotjar sense tindre una alternativa. És dir, ni en aquest moment no és ni la persona que lloga, ni la persona que està a llogar la que patirà, perquè això seria el problema del govern.
Les administracions públiques tenen que donar alternativa habitacional, es diu, és a dir, no pots posar de petites en la calle una família sense donar-li una alternativa, buscar en funció, en fi, ahí està l'administració pública, els serveis socials, els serveis, aquí s'ha creat en la Comunitat Valenciana, és de les úniques que tenen en Espanya, s'ha creat Héctor Illueca, el conseller d'habitatge, una unitat antidesnonaments per impulsar tot aquest tema, quins protocols, quines maneres perquè la gent tingui una alternativa i que no carregue al muscles del llogater.
I aquesta unitat antidesnonaments és la unitat que mira els pros i els contres de tant la família que està ubicada dins com també la persona que ho té llogat, no? És a dir, n'hi ha una investigació prèvia a qualsevol actuació.
Estem parlant de serveis públics que tenen que fer una valoració integral de la situació i buscar quina és l'alternativa. Això no pot recaure, insistís, en la gent que està llogant, però tampoc se pot caure en aquesta qüestió que ens denuncien els organismes de drets humans, de manera que això. Entonces, bueno, un aspecte important té que veure en això de la llei d'habitatge. Un altre aspecte té que veure en l'augment de l'habitatge públic. Pensem que estem a la cua d'Europa, la creació de vivenda pública,
sí.
Estem a la cua d'Europa.
Creació de vivenda pública. Se corre el perill de crear guetos?
Bueno, el que n'hi ha que fer les coses de manera acurada i de manera des de l'administració pública, de manera que no s'avance per esta via. Tots saben l'experiència. En este país, nosaltres tenim crec que és un 2,5%, estem a la cua. Bueno, n'hi ha països que tenen un 10% d'habitatge públic o fins i tot un 30%, dependent dels països. Aquí tenim un 2 i pico i precisament són aquests habitatges en barris degradats, etcètera. I en molts casos, pensem a Castelló, quan van entrar nosaltres, Unides Podem a la regidoria d'habitatge a Castelló Ciutat, resulta que el poquet que n'hi havia, jo no sé dir ara, els pisos que n'hi havia de vivenda pública estaven abandonats, estaven quasi que en ruïnes. La primera faena de la nostra regidoria va ser restaurar i rehabilitar. Tot això. Claro, i l'habitatge. Vull dir jo que aquí la política ha sigut nula. Tenim un país on la política d'habitatge ha sigut inexistent.
És dir, el fet de que aquests habitatges de vivenda pública estigueren deixats no era problema de l'administració pública. És dir,
absolutament.
I vostès tindran aquest cuidado. És a dir, a voltes la gent que li preocupa és això, que no arriben a ser guetos, però perquè no siguin guetos han de tindre una bona...
una planificació, té que haver una planificació i una voluntat pública d'avançar en aquesta qüestió, i ahí està, per exemple, una llei que va ser pionera, si a la comunitat, gràcies també a la nostra conselleria, Héctor Illueca, el tema del tanteig i retracte, per el qual l'administració pot comprar pisos a un preu molt barat per a dedicar-los a això, o sigui que ja no parlem de construcció, que en alguns casos pot necessitar-se construcció, val? Però, pues bueno, aquest tema de l'habitatge públic és importantíssim, serà un impuls important, i dos qüestions molt importants, el tema de zones tensionades, és a dir, aquesta llei, i això és importantíssim, habilita les comunitats autònomes per a declarar zones tensionades, és a dir, depèn dels municipis, en fi, ja saben, la població que té, l'índex de creixement dels preus de l'habitatge, etc., per a posar límits a l'augment d'habitatge. És a dir, posa límits a l'especulació.
Si parlem de la zona de tensionatge, el límit està...
Jo no tinc cara, perquè és que això són índexs. Ahir en un estudi, Héctor i jo que ho explicava molt bé.
Però hi ha límits per les zones tensionades, no?
Claro, sí. Les zones tensionades el que fa és que n'hi hagi una limitació per a l'augment, perquè se dice d'especular en l'habitatge. Estem parlant, aquí el que està en el nucli d'esta llei és que és la funció social de l'habitatge. És a dir, l'habitatge és un dret públic i el que no és un objecte d'especulació per a que els fons buitre se puguen enriquir en això. De manera que el tema és molt important, aquest tema de zones tensionades, i és important entendre que el que fa aquesta llei és que habilita a les comunitats autònomes per a aquesta declaració i este posar límit. Això vol dir que ara està en el sostre, bueno, ara està, quan siga efectiva la llei, està en el sostre de les comunitats autònomes el declarar aquesta qüestió i el limitar. Aquí la nostra Conselleria d'Habitatge ja ha dit que té els deures fets per al dia següent que se publique en el BOE aquesta llei, ja se passa aquí a la comunitat. La senyora Ayuso, el Partit Popular, ja ha dit que les comunitats autònomes on governen ells no s'aplicarà la llei d'habitatge. És a dir, la salvatjada que n'hi ha en quant a preus d'habitatge, que tots sabem que la gent té que dedicar el 70% del que cobra, això és una bogeria que, a més, des d'Europa, en la Carta Social Europea, posa els límits en quant al percentatge que té que emplear una persona per a pagar l'habitatge. Pues bé, tot això se posa límits a aquesta especulació. I una qüestió és que canvia també el tema del concepte de grans tenedors. No serà a partir de 20, seran a partir de 5. De manera que, bueno, aquestes consideren algunes limitacions, algunes exigències que n'hi ha per a les entitats o les empreses que posen vivendes a l'alquiler, doncs baixa aquest límit. No afecta a la senyora o el senyor, a la família que té un piset i que el lloga, però sí que n'hi ha exigències per als grans tenedors, de manera que no puguen especular.
A partir de 5 eres gran tenedor.
Ja eres un gran tenedor i hi ha certes limitacions, unes certes exigències. Però bé, jo crec que el que és important de la llei, que bé, anirem desgranant, però és molt important la qüestió de la funció social de l'habitatge. L'habitatge, no sé, no... parlem que se li regali a ningú, estem parlant que és un dret bàsic, és un dret essencial de la ciutadania i el que no pot ser és objecte de l'especulació. Ahí sí que estem al cap, som capdavanters en Europa i pensem que així ha passat com en la senyora Ana Botella en Madrid, és que s'ha venut habitatge públic a fons buitre perquè especulen en ells.
Això va aixir i va ser molt comentat en el seu moment. Se manté un límit del 2% per a enguany a la pujada del lloguer i un tope que s'incrementarà al 3% en el 2024 antes del 31 de desembre del pròxim any. És a dir, d'enguany a l'any que ve s'augmentarà un 1%, però n'hi haurà un tope del 3% per a l'increment del lloguer.
Sí, això és molt important. Perquè pensem que, bueno, aquesta llei el que fa és que desvincula l'augment del lloguer, n'hi haurà un altre índex, però no serà el tema de la inflació. Això és molt important. I en aquesta qüestió, el que tu m'estàs dient ara del top este del 2%, això té que veure en les mesures que vam impulsar al govern estatal, per tal, en aquelles mesures anticrisi, per la crisi de la inflació, que es van anunciar al final de l'any passat, que posa un tope. Pensem que en aquesta situació d'inflació, que en alguns moments ha sigut desbocada i encara és excessiva, si a la gent que té un habitatge, vamos, que està de lloguer, vull dir, resulta que l'augmenten un 8%, el preu del lloguer els obliguen a anar-se'n de casa. De manera que n'hi ha un màxim temporal del 2%, després pujarà al 3% i després anirà acoplant, però sempre no estarà vinculat a l'IPC, això és molt important.
I només seran per a les vivendes... o sea, per la vivienda, no per els llogats, el lloguer de locals i comercials i demés, i no influirà, només és per a la vivenda, no?
Sí, sí, sí.
I després els inquilinos no pagaran els honoraris de les agències perquè en realitat el que es lloga és l'arrendador, és dir...
Efectivament. Sí, sí, sí. N'hi ha mesures d'aquest estil que el que fan és que descarreguen a la persona inquilina, en aquest cas, de gastos que són, evidentment, igual que quan tu tens que arreglar bueno, alguna qüestió, una cuina o el que sigui, una reforma en el teu pis, evidentment, és una qüestió del llogater, no de la
ara,
persona que està llogada.
En aquest moment, per lo que jo tinc entès, quan algú lloga algo, li cobra un mes a l'inquilino i un mes al propietari. En aquest cas, serà el propietari l'únic que tindrà que pagar els gastos de l'agència.
De la immobiliària, perquè és esta persona persona la que com diríem, ha utilitzat els serveis de la immobiliària. Uh-huh. La persona que compra, busca, mira en internet, busca els diaris, en fi. Sí, sí, efectivament.
I també en la llei de la vivenda estem pendents de quan entrarà en vigor.
Bueno, pues eso es que ara ve una tramitació parlamentària. És importantíssim que el Consell de Ministres ha donat a llum aquesta norma que recorde que estava anys aturada. Ens dona molta pena que bueno, pues una proposta que estava damunt de la taula, que estava en l'acord de govern i que nosaltres vam insistir des del minut 1 que era urgent en aquest país, no ha tingut mai una llei d'habitatge que regula aquesta qüestió, pues, bueno, dona molta pena que ha passat quasi tota la legislatura i això és molt de patiment pel mig de molta gent, de moltes famílies. Però bueno, és important que així ara tindrà una tramitació parlamentària que anem a intentar que sigui el més ràpid possible i esperem, a més, que la millore, perquè jo també vull dir, aquesta no és la llei perfecta o la llei que haguem volgut, com si diguem, al 100%, però bueno, és una llei, és un avanç important, és una llei molt positiva i sobretot és una llei que ara, en aquesta tramitació, pues, intentarem que millore i que isca el més pront possible. Perquè és urgent, recordem-lo.
En la província de Castelló, el lloguer de vivenda ha pujat un 6%. Per tant, jo suposo que quan entra esta llei, aquests contractes s'hauran de revisar, perquè si no estaran incomplint la llei, no?
Clar, 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 se tindrà que aplicar, evidentment, als contractes que ja, i, que ja estan també. Ahí n'hi ha molts de detalls que tenen que veure en la tramitació, que se tancaran. Jo no voldria dir res ara que me digueren, no, és que això ja se tancarà, però bueno... A grosso modo anem a dir les qüestions que hem parlat en el sentit de que, bueno, de que milloren els drets de la gent i bueno, continuarem treballant. Aquí s'ha lluitat molt durant molts anys, moltes entitats, moltes organitzacions socials per defensar aquesta llei. També Unides Podem i bueno, és important, el dret a l'habitatge. I jo vull recordar aquest aspecte, i acabe, disculpa, que ara, una vegada que s'aprova aquesta llei, l'han d'aplicar les comunitats autònomes. I és important que la gent també, ara estem en un procés electoral, que tinga clar si vota, si dona suport a partits que ja han dit que no van a aplicar-la i que van a continuar afavorint els fons buitre per a que continuen especulant, enriquint-se a costa de la gent, tirant a famílies al carrer a la que li pugen de pronte 300 euros de lloguer o 400 euros i se tenen que anar, fons buitre que a més cotisen fora d'Espanya. I bueno, pues, si volen donar suport a aquestes entitats o a forces polítiques que estem garantint que se posarà en marxa. Com nosaltres, per exemple, aquí a la comunitat Unides Podem tenim claríssim que hem de continuar fortes al botànic perquè aquesta llei d'habitatge se té que aplicar de manera que siguem capdavanters en aquesta qüestió.
Fem una pauseta de publicitat i abordem un altre tema.